Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament de Sant Cugat oferirà una recepció institucional als quatre esportistes olímpics santcugatencs que han participat als Jocs de París. Així ho ha avançat l'alcalde a Cugat Mèdia després de conèixer la medalla de bronze per la nedadora Paula Ramírez amb el combinat espanyol. L'acte, que ja té data tancada, serà al setembre. Josep Maria Vallès ha avançat a Cugat Mèdia com serà la recepció.
Sí, farem una recepció no només als medallistes, sinó a tots els esportistes olímpics. Ja està previst tenir un dia concret per rebre'ls, per felicitar-los, perquè al final aconseguir una medalla és molt complicat i darrere hi ha molt d'esforç. Jo crec que s'ha de rebre tots aquells esportistes que ens han representat en els Jocs Olímpics, en aquest cas a Sant Cugat.
Els esportistes Bruno Font, Julià Estrapato, Jael Bestué i Paula Ramírez signaran el llibre d'honor de l'Ajuntament. Lluís Recoder torna a primera línia pública, aquesta vegada com a president de Creu Roja Sant Cugat Rubí Valldoreix, una entitat a la qual fa anys que està vinculat i que defensa perquè hi ha gent que la necessita més enllà de la tasca més visible en emergències. Una feina silenciosa a la qual convida a sumar-se des del voluntariat, especialment els més joves, perquè diu Sant Cugat, on ha estat alcalde durant més d'una dècada, és una ciutat solidària, tot i que molta gent desconeix que també hi ha situacions de vulnerabilitat. En una entrevista a Cugat Mèdia, Recoder repassa reptes de la delegació centenària de l'entitat, que compta amb uns 5.000 socis i uns 200 voluntaris. Les zones forestals de Sant Cugat suposen un 40% del terme municipal, una característica única, però que també posa la ciutat en el punt de mira dels incendis. Miquel, Lima o Índia són els noms clau amb els quals s'identifiquen algunes de les torres de guaita que vigilen el parc de Collserola i la zona de la perifèria. Amb una tasca tan rellevant com poc coneguda, estan en constant estat d'alerta per si albiren una columna de fum. Així, amb una precisió mil·limètrica, són capaços d'establir el punt d'origen de la fumarada. Una informació que en un context d'incendi forestal és cabdal. En aquest sentit, el responsable del dispositiu de prevenció d'incendis del Consorci del Parc de Collserola, Joan Capdevila, explica el següent.
És molt important la detecció el més immediat possible. Sí que és veritat que avui dia rebem moltes comunicacions a través del 112, la gent tothom porta un mòbil, tothom és capaç de donar-te una columna, però la localització precisa que et dona una torre de vigilància no te la dona ningú més.
A 400 metres d'altitud i situada entre la floresta i les planes, la torre de vigilància a l'Índia compta amb una vista panoràmica que permet veure fins i tot els Pirineus en els dies clars.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Aquest programa tan estrany en el qual parlem de ràdio. És a dir, un programa de ràdio que parla de ràdio. I ho fa, com sempre, amb la companyia d'una persona també malalta de ràdio, com és Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé. Pensava que anaves a dir també una persona estranya, que és en Jordi Caselles. Com havies començat amb aquest fil?
Bé, també, també podríem dir-ho, perquè potser és estrany estar a les hores que procurem d'estar tu i jo junts parlant de ràdio, enregistrant aquest programa que després s'emet a la ràdio. Per tant, suposo que sí que ho podríem dir, també, que som estranys.
Som estranys, estranys en la distància. Semblava, això semblava un títol d'alguna pel·lícula, no? Estranyos, sí, en la distància o en la soledat. Doncs una aventura, com sempre diem, aventura. Un programa estrany, ràdio que parla de ràdio, aventura radiofònica, tota una sèrie d'adjectius que posem aquí a la Maroteca per fer el que més ens agrada, que és fer ràdio i, a més, recordar coses de ràdio i parlant-ne. Doncs, escolta, és la combinació perfecta.
Bé, de fet, avui us portem, evidentment, com sempre, alguns talls radiofònics, però el que volem fer és afrontar una temàtica que fa molt temps que vam dir que tocaríem el programa i encara no ho hem fet fins ara, que és parlar del doblatge, perquè a nosaltres ens fascina moltes coses, el cinema també, sobretot tu, que ets més cinèfil que jo, però jo em fixo molt amb les veus de doblatge, perquè poder escoltar exactament el que vol transmetre el director de la pel·lícula, el caràcter del personatge, en una altra llengua, i a més tenir una veu bonica i tenir una bona dicció és molt complicat, i per tant crec que està bé poder analitzar una mica tota aquesta qüestió, perquè no ens hi fixem moltes vegades que estem veient una pel·lícula, hi ha unes persones que es dediquen només a fer això, són persones especialistes en poder transmetre tot el que, com us dèiem, el director, l'actor vol transmetre a través del seu paper, i fer-ho a la perfecció, perquè recordem que es tracta de que els moviments de la boca, que poden ser molt diferents en una altra llengua, no solament pel son, sinó també perquè les paraules són molt diferents, les construccions gramaticals, etc., doncs que coincideixi en el mateix temps el moviment de la boca del personatge, de l'actor, amb l'actor de doblatge és extremament difícil. Per tant, ens sembla interessant fer un homenatge a aquestes persones que es dediquen a fer això, que normalment, com ja podrem comentar després, es tracta bàsicament de gent que ve del teatre, almenys al nostre país passa sobretot això. Però, com sempre, anem a començar de ràdio, no podia ser d'una altra manera, a l'hemeroteca de la ràdio. Viatgem a l'any 2017, no molt enrere, per recordar un dels programes que sempre he pogut disfrutar en diferents emissores, amb moltes ganes, amb Toni Peret, una de les persones que va fer que el Max Mix fos una cosa molt especial durant els anys 80. Anem, doncs, a Music Box, en aquest programa que sona a Kiss FM, amb una edició de l'any 2017.
Music Box.
Con Toni Peret.
Hola, Tony, te llamo desde Barcelona, soy un compañero tuyo, nos conocemos desde hace muchos años, soy Albert Maya, y la verdad es que tu programa me trae muy buenos recuerdos, lo escucho a menudo cuando precisamente voy camino de un bolo, de alguna sesión de las mías, y de los años 80, que para mí fueron increíbles en la radio y en las discotecas, si tuviera que escoger una de todas aquellas que nos gustaba bailar, escogería y recomendaría para quien la haya olvidado, el Precious Little Diamond de los Fox de Fox. Venga, Tony, mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Hay que reconocer que ha sido tremendo recibir una comunicación de Albert Maya. Un abrazo desde aquí, gracias por sintonizar Music Box. No es que haya dudado de qué programa era, es que iba a decir que es el mejor programa de la historia de la radiodifusión internacional, y claro, eso a Albert no se lo puedo decir. Por lo tanto, no lo voy a decir ahora, así tan claro, ¿no?
Music Box. Los sábados de 9 a 11 de la noche en Kiss FM. El toque más... del fin de semana.
Music Box.
Con Toni Peret.
Music Box.
Con Toni Peret.
Music Box.
La Maroteca de la Ràdio.
La inconfusible veu de Toni Peret, molt bonica, per cert, molt maca, té un to molt agradable.
Muy DJ.
Sí, i que, a més, és capaç d'animar el personal en totes les festes que fa, totes les sessions que punxen diferents locals. Jo el vaig seguir i és que m'encanta,
Sí, sí, és dels que duren. Jo és que a Toni Peret i a Josep Maria Castells, en aquest moment, la parella que van crear els Mad Mix, ja els vaig conèixer en aquella època. O sigui, jo devia tenir, 15, 14, 15, 15, 16, no sé. Per aquí estan, no, Esteve?
A veure, de fet, no van ser els primers, Abans hi havia també Javier Ucía i no sé quin altre personatge, no recordo ara, No sé si ja també Josep Maria Castells va ser dels primers, però ell va pujar al carro, si no recordo malament, en el Max Mix 4, i estem parlant de l'any 84-85, una cosa així, més o menys.
84-85, clar, clar, sí, sí. És que, a més, amb els Max Mix jo descobreixo l'estèreo, que és una cosa que sempre he explicat, que no sé si anava tard o no anava tard, no ho sé, però la qüestió és que els meus pares em van regalar un Walkman, marca, diguem, nom comercial, que no era un Walkman, perquè no era la marca que feia servir Sony en aquella vegada, en aquella època, sinó que era doncs, d'una altra marca, però que era estèreo, i amb una cinta de casseta Magnix jo vaig descobrir que era l'estèreo, i que era que una cosa pogués sonar per una orella i l'altra pogués sonar per l'altra. A mi em va ser una cosa fascinant, eh?
Clar, si no ets conscient d'això, sobretot quan poses els auriculars, perquè una cosa és escoltar-ho amb uns altaveus, amb unes condicions X, que potser no estan del tot ben posats, i no et centres a escoltar allò perquè hi ha soroll a la sala. Però quan poses els auriculars només escoltes allò, i evidentment la separació de canals és molt clara, no? I per tant, pot ser que et sorprengui molt la primera vegada, òbviament.
Sí, sí, em va sorprendre molt, tot i que evidentment el meu pare, a més venint d'ofici, doncs ja tenia un equip estereofònic. Havia tingut, i jo crec que en aquella època no en teníem. O sigui, tinc molt clar el record de quan entra el primer equip de música estereofònica a casa, d'aquells que es feien per pisos. Però a mi em va quedar així gravat, de la mateixa manera que la primera vegada que vaig sentir un Discman, que també vaig al·lucinar amb la qualitat de so, i era la cançó Don't Worry, Be Happy.
De Bobby McFerrin, oi?
De Bobby McFerrin.
Per cert, hem escoltat en aquest tall de Kiss FM del Music Box amb Toni Peret a l'Albert Malla, cosa que també sí. Va fer il·lusió escollir aquest tros perquè està bé que entre els companys de professió doncs hi hagi aquestes picades d'ullet, no? És divertit.
Això està bé. I fixa't, clar, d'aquella època, diu, te llamo, i clar, llavors pensa, com que te llamo? Però si és una gravació, diu, ah, bueno, clar, és que devia trucar a la ràdio, es devia enregistrar el missatge en el contestador, i aleshores posaven aquest àudio. No és allò que ens envia una salutació en format d'àudio digital o d'aquest tal, com esteu, sóc el tal, sinó
bé,
te llamo.
Podria ser també que ho digués ja com a cosa tradicional, no? I encara que tu deixis ser, no? El missatge de veu, doncs penses en el contestador, que parlem-ne breument, per cert, perquè això és un aparell que els més joves no sabran ni de què va. Perquè ja se sap que el contestador com a tal doncs és el núvol, no? Quan tu truques en un mòbil hi ha una bústia de veu, i això podria ser el contestador, que vol dir que despenja el telèfon per tu i reprodueix un missatge pregravat anteriorment. Amb la teva veu, doncs, dient potser qui ets, i escolta'm, ara no estic disponible, i deixa el teu missatge després del senyal, i ja està. Doncs això abans, recordem-ho, hi havia un aparell que anava amb cinta de caset, que anava connectat a la línia telefònica i que et permetia fer això, que el telèfon, l'aparell, contestés el telèfon per tu quan no estaves a casa, això es feia amb el telèfon fixe. Tu abans havies gravat una locució que podia ser més divertida, menys divertida, però allà estava. I després, doncs, de la senyal, que era un pito normalment, tu tenies l'estona que volguessis, en principi, per deixar el teu missatge.
Bueno, és que acabava la cinta. I podies acabar la cinta, eh?
Jo crec que no hi havia, estic pensant ara, eh? Jo en tenia un i no sé si hi havia límit o no, o si el podies tu marcar prèviament.
Ja. Sí, el món meravellós dels contestadors, que confessés una cosa així molt ràpida, que no els suporto. I això és una cosa molt personal meva. No m'agraden actualment les bústies de veu. No m'agraden.
Bé, però són pràctiques, no? Poden ser pràctiques. Compte, mira, perquè si deixes un missatge i no l'escolta mai ningú, no serveix de res.
Bé, mira, jo dic, si truco algú i no em contesta, bé, com a mínim veurà, estem parlant de mòbils, clar, avui en dia, ja veurà una trucada perduda. O si no, li enviaré un WhatsApp. Però, clar, quan no hi havia tanta tarifa plana, em feia molta ràbia que dius, m'acaba de cobrar una trucada per deixar un missatge... que igualment ja, o sigui, amb la trucada perduda ja veurà que l'he trucat, o si li envio un altre, o un WhatsApp, no sé si m'explico.
Doncs escolta'm, i aquella configuració de contestador automàtic de mòbil que et truca mil vegades després, que et torna la trucada de l'avís, del missatge, saps? És com si et truqués algú, però és la bústia, que t'està trucant, però mil vegades, fins que tu no entres no para de trucar-te.
Ja dic, no els suporto i no n'he tingut mai i no el tinc, mira, saps que no el tinc. No el tinc. I després també podríem parlar un dia del món graciós dels missatges a contestador. Com aquell que el contestador diu, sí, digue'm.
Sí.
Perdona, no et sento, eh? I pots estar fent el tonto 30 segons intentant fer veure que parles amb algú que no estàs parlant amb ningú perquè el contestador s'està quedant amb tu.
Doncs escolta, ja que parlem de contestador, mira què acabo de trobar. Un missatge de l'any 1991 del meu contestador automàtic.
Aquest és el contestador automàtic del número 788. Si vols deixar algun càrrec, fes-ho després d'escoltar el senyal. Prego brevetat.
Això era concís i fàcil, eh? I aquí tenim aquest senyal acústic que el que permetia era poder localitzar els missatges diferents que hi havia a la cinta, sí. Exacte, per anar-los a buscar ràpid, no?
Sí, 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 sí. Jo recentment em vaig sentir un que em va agradar molt, però tot i que no m'agraden els contestadors, però el missatge vaig pensar, mira, està bé, té gràcia, que és... Hola, en aquest moment no et puc atendre. Si no em vols deixar un missatge, no cal que tornis a trucar. I em va semblar supercontundent. Però ja et dic, no m'agraden. Jo truco, no contesta. Bé, doncs, escolta'm, ja trucaré en un altre moment, però confio que veurà que l'he trucat, com a mínim, no? O envio un missatge. Avui en dia amb els WhatsApps, jo crec que al final no deixa ser... No? Jo t'envio un missatge, un àudio, si vols, i ja el sentiràs.
Bé, hi ha aquí, per exemple, el director de l'empresa on jo treballo odia els missatges de veu i no en vol
això
cap.
També.
I no els escolta, eh?
Sí, això també. Sí, jo quan van començar a sortir em feia molta gràcia la gent que mantenia una conversa a base d'àudios de veu. Però l'estava mantenint, no, allò amb un espai de temps. No, o sigui, anava seguit. T'envia un, ara jo et contesto, ara t'envia un altre. I vaig pensar, hòstia, però per què no es truquen? Perdó, per què no es truquen? I acabem abans.
A veure, això és com el walkie-talkie una mica, també, eh? Si ho penses. Perquè si ets ràpid, sí. És a dir, en aquell moment aquelles dues persones s'estan enviant aquells missatges un darrere l'altre, al final és com si fos un walkie-talkie, que hi ha una petita...
Sí, també,
o sigui, no pots això. Interactuar directament, sinó que has d'esperar que l'altre acabi, no?
Sí, però dic, però per què no... es truquen, no? Aquí pot entrar un tema de tarifa en aquell moment, potser, no, és que la trucada me la cobraran i d'aquesta manera no. Val, bé, vale, d'acord. Però no deixava de sorprendre'm, eh? I vaig tardar a fer servir àudios. Vaig tardar. I ara sí que els de tant els faig servir més. De fet, quasi diria que ara potser em va millor perquè em cansa escriure. O tinc que pensar molt... Sí, no és allò que jo vaig deixar cansat. No és això, eh? No, però ja em noto... És que ara jo o m'estic fent gran o ja no tinc tanta agilitat escrivint. A vegades em fixo amb gent més jove al meu costat i dic, hosti, quina velocitat escriu. No puc anar tan ràpid, eh? I a més ja m'he posat el teclat a mida extra gran perquè els dits pulso una tecla i pulsa la del costat i dic, no, és que vull aquesta.
Pot ser que sigui vista cansada, també, això,
no
Jordi.
No sé, i quan vull esborrar, en vez d'esborrar estic encara fent més caràcters perquè estic apretant la tecla al costat la d'esborrar. Bé, ja sí que acabo fent un àudio. Dic, mira, acabem abans així. Bé, ja fins aquí l'apartat de confessions sobre els WhatsApps, tecnologia moderna i els àudios.
Molt bé, doncs ara tornem a la ràdio i que, ja que estàvem escoltant Ràdio Fórmula, entre cometes, en aquest cas es tractava d'un programa específic de música del record amb Toni Peret, doncs ara anem a música que ara mateix és del record, però que en aquells moments doncs era una mica més vigent, tot i que ja parlava sempre també de clàssics de la música contemporània. Anem a RAC 105 amb Sílvia Tarragona i amb un fragment de la seva Ràdio Fórmula.
8 del vespre i 6 minuts. Si agafes el tren, si aquesta tarda no el deixes escapar, podràs sentir coses molt especials a RAC 105 FM. La millor pel millor que ets tu. Què? Et quedes? Benvingut al club. Des d'ara mateix i fins a 8:45, sentirem la música més americana de totes. Sentirem el so genuí. Després, si tu vols, faré camí fins a les 11 de la nit. Tot un plaer. Et quedes? Junts, el meu nom, Sílvia Tarragona.
Què dir, Jordi, de la veu de la Sílvia?
Que ja em quedo allò embadalit amb aquesta veu i amb aquesta manera tan sensual de dir fins i tot el seu nom, Sílvia Tarragona. Bé, de la seva veu n'hem parlat moltes vegades. A mi m'encanta, sóc un fan d'aquesta veu. D'aquesta manera de locutar que tenia RAC 105, fixa't que fa servir una cançó que no és la cançó que està posant per posar-la com a tema, sinó que la fa servir quasi com una sintonia o com una falca en la qual ella està parlant sobre, però igualment va quadrant. Perquè quan està presentant, ella es va parant en els moments que la cançó fa un canvi, fa un so diferent, o sigui, està xerrant, xerrant, perquè no està fent una falca, sinó que està xerrant, i, però tot i així està escoltant la cançó i va fent aquestes pauses perquè quadri, no? Bé, doncs, escolta, ja, genial, és com una està molt bé, o sigui, una presentació d'un espai, ja et dic, no tinc clar que ni que sigui una sintonia, eh? Podia segurament començar a l'hora del dia següent amb una altra música i fer exactament el mateix, no? Sí que semblava que estava editada, no? Perquè, evidentment, el Long Train Running, no? Que és la cançó que sonava, no és tan curta. Aleshores, segurament devia estar editada per ella poder fer una mica la presentació.
Va, seguim amb Ràdio Fórmula. Més RAC 105, en aquest cas amb un estil absolutament diferent, amb un locutor que, afortunadament, encara podem disfrutar d'ell avui dia a ICAT, Albert Puig, en aquest cas, en els seus inicis, a RAC 105. Anem al 24 de juny de l'any 1996.
Després de sentir aquell Before Today, una de les últimes cançons que han publicat els Everything But The Girl, hem anat a escoltar una altra de les peces que ens havíeu demanat en ocasions i que a nosaltres ens posa molt i molt contents. Una de les peces que han inclòs els Spain dintre del seu últim àlbum, i aquesta cançó es deia Until Death.
La Maroteca de la Ràdio.
Fantàstic poder escoltar la veu de l'Albert Puig, que també es veu aquí al pas dels anys, perquè ja se'l veu una mica més granadet últimament. Ha canviat una mica la veu, però és ell, evidentment.
Sí, els anys passen, el timbre de veu canvia i també l'experiència augmenta. Per tant, aquesta combinació fa que, no, que es vegi aquesta evolució. No? Tots ens ha passat. Tu n'ets un gran exemple, no?, dels teus inicis, perquè tenim coses teves des de quasi recent nascut.
Des de que anàvem per les curses a la ràdio, diguem-ne.
Quasi bé. Molt bé. Fins ara, o sigui que podem veure tota la trajectòria evolutiva, que fantàstica.
Vinga, doncs un altre tall que em van parlar programes enrere, ara ja el tinc localitzat, que vaig digitalitzar fa molt poquet, perquè ara fa setmanes he acabat de digitalitzar absolutament totes les cintes que tinc per casa, i per tant ara sí que ja no tenim més coses, però encara van aparèixer alguns talls curiosos, com aquest, del dia 13 de juliol del 1992, que jo estava a Talamanca escoltant Ràdio Santpedor. I a Ràdio Santpedor què passava? Doncs que saltava l'agulla del disc.
Ens tocarà aquest tema de Santa Lucía.
Fixa que es va quedar enganxat estona, eh?
Sí.
Això, recordem-ho, pels més joves, un disc, quan estava ratllat, podia ser que l'agulla saltés i llavors tornava a repetir-se el surc. És a dir, cada vegada que fa el clec aquest, vol dir que és una volta, una revolució que fa el disc a 33 revolucions per minut. I al final, atenció, espera't.
A menudo me recuerdas.
Per fi,
Per fi. No, que amb l'inici de la base era per començar a rapejar, eh?
Sí, era una base.
Ja tinc la base, sí, ja som-hi, no?
Doncs com devia acabar això? Doncs que el DJ o tècnic de so va donar un copet a l'agulla o la va moure una mica cap a l'interior, cap a la dreta, cap a l'esquerra, de manera que així ja passava aquest tros tan ratllat, no? I així doncs ja seguia la cançó, perquè si no això podies quedar eternament aquí, amb aquest compàs, i vinga, anar fent,
i pensava jo, ara, i continuar havent-hi Malòmens i del disc, de vinil. I la veritat és que ha retornat una mica, no? Algú em dirà, no, això és que no ha marxat mai, segurament. Però crec que també ha retornat. O sigui, molta gent ha dit, torno i torno. A disc, a vinil, a aquest so que donava un vinil. No? L'altre dia vaig parlar amb una companya de feina, em va dir, jo sóc i té 40 i pocs. I em va dir, ui, a mi m'encanta, sóc una malòmana. Dic, ostres, què dius? No? I endivina de qui és una fan, aquesta companya de feina, d'Erika Badu. Dic, home, què estàs dient?
Ah, molt bé, sí, està bé, això.
Sí, de tot cop i volta, Ara podia fer la broma de gent amb criteri, que costa molt de trobar. Està bé.
Molt bé, doncs ara anem a fer una petita aturada en el camí i anem a parlar d'aquesta altra qüestió que avui volíem tocar, com us hem dit al principi del programa, com és el doblatge.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. I turned up
the radio. Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
El doblatge, una noble professió que ens encanta. I tenim una escola de doblatge a Catalunya molt important, amb moltes veus que podem escoltar tant en català com en castellà, cosa que a mi sempre m'ha sorprès, també. Jo crec, Jordi, a veure si tu estàs d'acord amb mi, que al final les persones que són bones amb els idiomes són perquè poden... és a dir, són capaços o capaces de reproduir els mateixos sons que escolten. Perquè, és clar, cada llengua, a banda de les construccions gramaticals, tenen sons diferents. Per exemple, les llengües anglosaxones tenen el que es diu l'stress. L'stress vol dir, doncs, marcar les consonants d'una manera molt més sonora que no pas ho fem nosaltres, que potser som més secs parlant. Però, en canvi, tenen un ús menys intensiu de les vocals, cosa que nosaltres sí tenim. O, per exemple, en català hi ha neutres, en castellà pràcticament no n'hi ha. Per exemple, no? Aleshores, tenir domini de les dues llengües, català i castellà, en el nostre cas, i que no es noti l'accent, és molt difícil des del meu punt de vista. Ho pots assajar, però al final ha de ser una cosa innata poder-ho fer.
Sí, jo crec que es tracta també de tenir certa facilitat de so, o sigui, de fonètica. O sigui, anem a posar un gran expert en posar moltes veus, que tothom coneix, que és en Carles Latre. És capaç de modular la seva veu i fer molts tons, molts registres. Seria bo parlar en molts idiomes? Bé, hauria d'estudiar la gramàtica d'aquells idiomes i la manera, però jo crec que l'accentuació això ho tindria fàcil. Val? Aleshores, clar, és que aprendre un idioma són dues coses, no? O sigui, pots... si em permets, you can speak English very well i parlar-ho d'aquesta manera. Val? I dius, no, és que el tio sap perfectament parlar anglès, però, clar, no té cap mena de dicció, no té cap mena de vocalització. I després, doncs, a l'altra, una persona que tingui molta facilitat amb accents i en posar veus, però després, doncs, òbviament, hagi d'aprendre la dificultat de l'idioma en si. No? I una mica jo ho separo, sempre. Eh? A mi m'agrada molt posar accent, però, òbviament, has d'aprendre, no? Has d'aprendre després el resta de l'idioma. I jo crec que això d'innat o no, bé, certa habilitat amb la veu, no? De poder-la modular per fer aquest accent.
Bé, després hi ha la qüestió que hem parlat moltes vegades aquí, que és la dicció, és a dir, la capacitat de poder expressar correctament les paraules, que s'entenguin, fer-ho en el to adequat, en el volum i la velocitat adequats, sobretot molt important el tema de la velocitat en el doblatge, per poder quadrar exactament el que està dient l'actor que surt de la pel·lícula amb el que està dient les paraules que li posa a la seva boca l'actor de doblatge. I d'altra banda hi ha, diguem, el so, el timbre de la veu, de les cordes vocals, no?, d'aquella persona, que a mi em fascina. El tema del timbre, com que és una qüestió sonora, a mi em fascina molt poder ser capaç de reconèixer determinades veus i disfrutar del to, per exemple, d'actors com l'Eduard Farelo. L'Eduard Farelo, que l'hem vist moltes vegades a la televisió en sèries com, recordo jo, Secrets de Família, per exemple.
Sí, com a Secrets de Família, com a Nissaga de Poder, amb algunes d'aquestes de TV3 mítiques, no?, després de dinar. Home, en Farelo ja fa molt de temps que volta i que fa moltes coses de doblatge, no? Sí que és veritat, doncs, això, que a casa nostra l'hem vist amb això, amb aquest tipus de sèries, però també, òbviament, la seva veu ha format part de moltes pel·lícules de cinema i de televisió, i de sèries, Vent del Pla, també hem dit això, el Nissaga, el Vent del Pla, crec que els Secrets de Família, sí, tots aquests. I en quant a cinema, bé, jo crec que no són personatges potser que no tan coneguts. Jo he sentit més en Farelo amb molta publicitat.
Ell fa molta publicitat també, fa falques.
Molta. Clar, en el cinema les veus... A veure, ell ha fet també d'actor, òbviament, no? Perquè també és actor, no? Però d'alguns actors que hagi doblat, doncs mira, a Edward Burns, a Eric Bana, a Gary Dordan... Bé, no és allò... A veure, que són actors, òbviament, però potser són més difícils de que dius, ah, vale, sí, d'acord, ja sé qui és. Però tots tindrem molta més visió d'en Farelo. Televisió com a actor, teatre, òbviament, com a actor, però també molta publicitat.
Molt bé, doncs un exemple del seu bon fer al doblatge amb la senyora Winterbourne, Eduard Farelo.
Vaig plorar moltíssim. Vaig plorar per tu i pel nen. I perquè vaig veure que m'estava desgraciant la vida. Vaig pensar que canviaria, n'estaries orgullosa. I llavors, al cap d'unes setmanes, estava robant el radiocasset d'un cotxe i al seient hi havia una revista amb una foto a la portada de la família Winterbourne. I endevina què? La seva futura jove era clavada aquella tia penjada de Nova Jersey que vaig conèixer.
Per cert, tots els talls que us portem avui són en català. No en portem cap en castellà perquè creiem que s'ha de dignificar molt el pes que tenen les veus catalanes en el doblatge, que, com dèiem, n'hi ha moltes que també ho fan en castellà i que triomfen arreu del món en castellà, però nosaltres el que volem avui és posar de relleu que el doblatge en català està, entre cometes, en perill, perquè ja fa molts anys que no es fa el doblatge que es feia fa una colla d'anys, quan va començar TV3, que aleshores hi havia pressupostos molt generosos i pràcticament tot ho podies escoltar també en català. Actualment no. No sé ara el percentatge actual, però és molt residual.
Estava mirant, tens raó amb això que deies, i estava mirant que sí, que Eduard Farelo va doblar el famós Gollum del Senyor dels Anells. Mm-hmm. No sé si en la seva versió en catalana segur, però no sé si en la seva versió en castellà també. Jo diria que sí, però no ho puc assegurar. Però aquella famosa frase de mi té sort, que tots, molta gent coneixem, és la seva veu.
Molt bé, doncs seguim amb una veu que en aquest cas nosaltres la coneixem bàsicament per ser radiofònica, però que també ha fet doblatge. Joan Anton Ramoneda, que nosaltres el recordem especialment per l'arrencada de RAC 105, fent programes en directe, i després a Catalunya Ràdio fent una pila de veus d'indicatius, per exemple, ara amb el cap que l'hem escoltat aquí, en Separadors i en Falques de Promo del Tard de Tardà, la veu corporativa, la veu del programa, era sempre Joan Anton Ramoneda. Per tant, una veu a tenir molt en compte i que segur vosaltres reconeixereu en pel·lícules com aquesta, que es diu Big Mackey.
Escolteu, escolteu, fins ara no hem pogut enxampar en dos cops. No hi té mai drogues a casa, però avui sí. Que ha preparat una festa per aquest vespre i repartirà coca per animar la cosa. És la nostra oportunitat d'enxampar-lo. No serà cap passejada, senyoretes. Té portes reforçades amb acer. Haurem de ser ràpids i entrar per una finestra abans que comenci a desfer-se'n. I una altra cosa. En Terry perdrà la virginitat.
Una gran veu, també, Jordi.
Una gran veu, sí. I jo tinc el record d'ell a la ràdio. Ell havia fet Ràdio Fórmula, a RAC 105, també, si no m'equivoco.
Jo el recordo que, de fet, l'hem escoltat aquí en un programa despertador. Jo Ràdio Fórmula no el recordo,
Amb un despertador. Val, però era RAC 105, sí. Mm-hmm. Clar, al final era tot el mateix grup. I sobretot això, moltes falques. I sí, tinc aquest record d'ell. Típica veu, amb un cert punt de greus. Bé, escolta, no, res a dir. De fet, el vam veure també en els premis de, Ràdio Associació. Ell hi va participar. Eren en els onzens premis. No sé si va ser premiat o no, ho estava intentant esbrinar, però no ho he pogut aconseguir, però sí que tenim registres que ell va estar allà en aquella edició. Suposo que com a locutor, presentador, o que intervenia en algun moment.
Bé, ell ara pràcticament podríem dir que està retirat, però sí, ara amb el cap, sí. Per exemple, que encara l'hem escoltat en els darrers anys en algunes dramatitzacions del En Guàrdia, el programa del senyor Calpena, de temes històrics, que també hem escoltat algun extracte aquí a l'hemeroteca de la ràdio. Anem amb una altra veu que a mi m'encanta, també m'apassiona, en Joan Massot-Kleiner, i l'anem a escoltar a la pel·lícula Un crim perfecte.
Segui. Aquest és l'honor, senyora Taylor. Sé la fortuna que té, senyora Taylor, i tants diners sempre són mòbil. Ho era. Fins que vam trobar una trucada que va fer aquell vespre. La va fer un sistema automàtic de cotitzacions del seu despatx. I va durar des de les 10 menys 5 fins a les 10 i 9. És una de les millors quartades que he vist mai. He desmuntat el cas peça per peça 1.000 vegades i l'he tornat a muntar. Sempre em quedo una peça sobre la taula, com un cargol que no té forat.
A mi sempre m'ha fascinat aquesta manera de poder pràcticament xiu-xiuejar. Ara ho comprovarem amb veus femenines també, perquè fins ara només us han portat veus masculines, però això fa que sigui no solament suggerent, sinó que en aquest cas, per exemple, doncs et crea una mica de... que estiguis més atent, no? O sigui, t'està cridant l'atenció per veure què és el que passarà en aquell moment, no?
Sí, és així, a més una veu també, no?, amb aquests greus. És curiós, sempre greus, no? Els homes han de ser veus greus, no necessàriament, però sí que en portem dues, com la Jean-Anton Ramoneda i la d'ell, que sí que són, no? Tenen un punt per mi de greu més destacat.
Sí, però en Farelo no, per exemple. És una veu una mica més aguda, no?
En Farelo no. Li has notat alguna dicció especial amb aquest català?
Bé, jo veig que hi ha molta neutra aquí, per tant, jo crec que és una persona, perquè no ho conec directament, però el meu cap em diu això, que no viu a Barcelona ciutat ni a l'extraradi, tan sols.
Nascut a Torroella de Montgrí, província de Girona. Ves que no vingui d'aquí, això, eh? Ves. Amb veu verda.
Bé, és això. Quan tu detectes accents, és que tens l'oïda fina i t'hi fixes. I tot i que ho pots assajar i que ho pots anar canviant, i com hem dit aquí, jo em poso a mi mateix com a exemple. No tinc el mateix accent ara que quan era més petit, que estava a Terrassa i que pràcticament no havia utilitzat el castellà. I, en canvi, l'anar a Barcelona i el treballar el 50% del meu temps o més parlant en castellà, doncs, clar, al final hi ha una mica de contaminació entre els dos idiomes i, per tant, l'accent el vas canviant, i això és així, no?
És així. Escolta, que va néixer l'any 55, eh? Va cap al 70, té 68, és que comparen els anys, eh?
Sí.
Com passen els anys. Bé, doncs, escolta'm, ell, llarga trajectòria també de televisió i teatre i cinema, i doblatge. Potser dels més així mediàtics, anem a posar que va doblar a Dark Sirius, un personatge de Star Wars.
Sí, important. Bé, anem ara a una altra veu que jo puc dir que de veu masculina de doblatge, per mi és pràcticament la número 1. Jordi Boixaderas, l'hem escoltat en multitud de papers, ara en farem un repàs, però com a exemple aquí el tenim a la pel·lícula Matrix.
Matrix ens envolta. És per tot arreu. Fins i tot aquí, en aquesta habitació. La pots veure quan mires per la finestra o quan encens la televisió. També la notes quan vas a treballar, quan vas a l'església, quan pagues els impostos. És el món que t'han posat davant dels ulls per amagar-te la veritat. Que ets un esclau, Neo. Com tots els altres, vas néixer en captivitat. Vas néixer en una presó que no ets capaç de saborir, ni tocar, ni olorar. Una presó per la teva ment. Per desgràcia, és impossible d'explicar a ningú què és Matrix. L'has de veure amb els teus propis ulls.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Una barbaritat de veu, la de Jordi Boixaderas, que jo recordo haver-lo vist al teatre, en un escenari que era petit i en una localitat que no era convencional, sinó que em sembla que envoltava amb una espècie d'escenari quadrat, que per tant estaves pràcticament a dins de l'escena. I escoltar-lo fent aquests sons així, tant amb aquesta locució tranquil·la, suggerent, i després haver-hi una escena una mica més violenta que pujava el to de veu fins a cridar, impactava molt, perquè és una persona que té una estatura més aviat baixeta, és primet, però clar, té una veu que impacta molt.
Sí, és això, no? Que sembla que la veu no acompanyi amb la persona, però no, i tant. A més, és que en Jordi li podríem dir el rei del doblatge, o sigui, és que ha doblat molt, però molt. O sigui, tenia aquí una petita referència. Russell Crowe l'ha doblat a 33 pel·lícules. Això en ven a 32. A Dwayne Johnson en 31 pel·lícules. A Bruce Greenwood en 24. A Gerald Butler en 21. A Cliff Owen en 21 a més. A Daniel Craig, l'últim actor de James Bond, en 16. En fi, és llarguíssima la seva llista de doblatge, però molt llarga. I a TV3 també l'hem vist com a actor, el que tu comentaves abans en les sèries de TV3, després de dinar, va estar al cor de la ciutat, a Laberint d'ombres, a Ment del Pla...
Bé, doncs passem a veus femenines, abans però una petita pausa en el camí, perquè esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs veus femenines catalanes, hi ha moltíssimes també. De fet, avui no tindrem temps de posar-ho tot, però seguirem en un altre programa parlant de doblatge. Ara parlem de Maria Moscardó, que escoltem El Comte de Montecristo.
Al meu marit li agradava predir el temps. Era un expert en matèria de núvols. Em deia que el bon temps només és una anomalia entre dos períodes plujosos, freds, moixos i grisos. Vos heu estat la meva anomalia. I era molt bonica. Sempre us estimaré. Sou un màgic. Jo dormia i em vau despertar. M'alegro d'haver obert els ulls. El món és bonic, sobretot a l'estiu, però... Però jo no sóc una dona, bé, una dona, de veritat. Només sóc una bona noia.
Allò que dèiem, del xiu-xiueig. La Maria ho fa molt, això, i és una cosa fantàstica de poder fer, de tenir aquest domini de la veu. I en una pel·lícula en la qual estàvem escoltant ara aquest so inconfusible, també, del petar de la llenya, la llar de foc.
Sí, se sentia de fons, s'identifica. Maria Moscardó, que bé, també doncs, ha fet molta trajectòria de doblatge. Aquest xiu-xiuejar, sí, és la veu habitual de René Zellweger o de Hilary Swank. L'hem vist en diverses pel·lícules doblant-la. I bé, al final, això que dèiem, no?, que associes una actriu a una veu de la teva llengua, i després hi ha gent que et dirà que no, que prefereix sentir-la, que això no ho hem dit mai, no? Hi ha gent que odia el doblatge. Em diu, no, jo mai doblada. O sigui, jo sempre versió original. Bé, això és un altre tema, és un altre món, on podem parlar, És un altre debat.
Bé, jo puc opinar que si l'actor original té una veu bonica, evidentment, encara que costi més d'entendre, però si tens un subtítol potser és més fàcil, endavant. Ara, hi ha alguns actors que tenen una veu que no els acompanya gens, i per tant, jo en aquest cas, és com la música, sempre ho he dit, prefereixo l'original sempre, però de vegades hi ha una versió que et sorprèn i que fins i tot supera l'original. Doncs dic el mateix amb el doblatge.
Sí. Jo ara bé, crec que potser... No, perdona, digues.
No, anava a dir, si és una llengua que més o menys pots entendre, doncs sí, potser fins i tot és millor sempre l'original. També compte, perquè el so d'una pel·lícula és una cosa molt difícil d'aconseguir, perquè evidentment no es poden veure els micròfons en escena, i per tant aconseguir el so perfecte és molt difícil i necessites una inversió molt bona. També que la persona que està produint la pel·lícula cregui en el so, perquè és relativament fàcil avui dia col·locar micròfons ocults i mil històries, i inalàmbricament ho pots fer tot, però la típica girafa amb el micròfon penjant per dalt, de qualitat, això al final és un cost afegit important, no? Per tant, ja et dic que, tenint en compte tot això, crec que un mix de les dues coses, del doblatge i de la versió original, és ideal.
Sí, segur, segur. I anava a dir que en alguns casos pots dir que és millor. El doblatge supera l'original. I jo ara, i estava pensant en Woody Allen i Joan Vera.
Exacte, estic totalment d'acord amb tu. Sí.
Per exemple. Seguim.
Vinga, va, una altra veu femenina, Marta Angelat, que escoltem amb molt soroll per no res.
Què és aquest foc que em crema les orelles? Però com és possible? Fins a aquest punt em condemnen per l'orgull i per les burles? Adéu, menyspreu. Adéu, virginal orgull. Sé que no puc esperar cap glòria de vosaltres.
Una veu també força greu en aquest cas i que hem vist molt a la televisió i també al teatre.
És així. L'hem vist en la televisió, amb la sèrie, per exemple, la vam veure, la sèrie Polseres Vermelles. I en quant a actrius de doblatge, doncs Emma Thompson, Angelica Houston, Gina Davis, Ellen Barkin, Patricia Clarkson, també, molts personatges. Clar, ella doncs, va néixer l'any 53, té una llarga trajectòria, per tant, doncs, escolta, ha tingut temps a fer moltes actrius.
Per cert, tenint en compte també, interessant, l'edat de les veus, que evidentment aquí n'hem parlat d'això moltes vegades, que conforme va passant els anys, les veus poden canviar, i al final doncs, tu et quedes amb una veu més o menys igual durant molt de temps, però és clar, aquella veu pot ser que pugui interpretar personatges joves, això passa sobretot amb dones, potser, i que poden fer veus de nens, també és una altra
de
qüestió.
Nens, sí.
I en canvi els homes potser ja es queden una mica més encursetats en un tipus de paper de persona més gran. Però, és clar, també els actors van evolucionant i fan papers diferents, per tant pot ser que hi hagi un actor de doblatge que sempre faci el mateix actor, però aquell actor fa un paper absolutament diferent en una altra pel·lícula, i per tant podria ser que fos més escaient trobar una altra veu que no pas la de sempre.
És així. Jo estava pensant, per exemple, en Bruce Willis, que la seva veu, que tothom coneix en castellà, està feta per l'actor Ramon Langa, i l'ha fet sempre. Però, clar, Bruce Willis, de fet, ara ja Bruce Willis, amb la malaltia que pateix, està més retirat del cinema, tot i que recentment ha fet ja els seus últims doblatges, però ja no és el Bruce Willis d'acció. I no sé si la seva veu s'ha mantingut, digo, feta per Langa, per Ramon Langa, fins l'última pel·lícula. Però és el que tu dius, no? És com a Sylvester Stallone, no? I a Rocky, i a Rambo, no? En totes les pel·lícules de Sylvester sempre ha sigut la mateixa veu. A vegades et canvien la veu i dius, caram, què ha passat aquí ara? No l'associo en aquest personatge amb aquesta veu. Però vaja, no sé si implícitament té que anar lligat en el tipus de pel·lícula que fa, o dius, no, doncs escolta, Woody Allen, encara que es posés a fer una pel·lícula d'acció, que no seria surrealista, però ja ens entenem, sempre tindrà la mateixa veu, no? Doncs va, això.
Vinga, va, una altra veu, en aquest cas Núria Mediavilla, des de la pel·lícula Contact.
Som en un moment únic de la nostra història, de la història de qualsevol civilització. El moment del desenvolupament tecnològic, un moment en què el contacte és possible. L'Observatori Radioastronòmic de Nou Mèxic és decisiu en les possibilitats d'èxit. Amb els 27 radiotelescopis de què disposa, podem buscar amb més precisió que en cap altra instal·lació convencional. Ja tenim l'aprovació provisional que ens permetrà arrendar-la al govern. Ara ens falten diners només. Ciència-ficció. Encara és pitjor, és una bogeria. Vol una bogeria més grossa? Diu que dos països volien construir una cosa que es deia aeroplà per posar-hi gent a dins i volar com els ocells. Quina bestiesa, oi? I què me'n diu de trencar la barrera del so, d'enviar coets a la Lluna, de l'energia atòmica o de la missió a Mart? Ciència-ficció, oi?
Fixa't aquí, en poques frases, la diferència de to. Comença una mica més seriosa, podríem dir, més neutra, i acaba pujant el to bastant enèrgicament. Per tant, aquesta capacitat d'interpretació és molt important al doblatge.
És així. En el cas de la Núria Mediavilla, que curiosament es diu Núria Fernández Quesada, vull dir que curiosament vull dir que Núria Mediavilla és un nom artístic. Entenc, perquè el seu nom és original és aquest. També, actriu veterana, va néixer a l'any 66, amb un català perfecte, no? No tinc el seu lloc de néixer. Bueno, entenc que ha treballat sempre, segons veig, a Barcelona, com a lloc, diguem, principal de doblatge. I amb aquests personatges que famosos que sempre ha fet. És que, a més, la Núria Mediavilla s'ha com... No sé, dir la paraula reinventant, no ho sé, però ella s'ha volgut centrar molt en el doblatge i estava mirant i té una pàgina web, nuriamediavilla.com, dedicada a l'alma de la veu. I es diu així, eh? L'alma de voz. I ho explica una mica tot el que fa i hi ha tallers i està molt bé. Està molt bé. O sigui, s'ha volgut, diguem, ha volgut també transmetre aquesta passió del doblatge, no? I obrir-la a altra gent i ensenyar que vulgui fer això.
Per cert, en el proper programa que parlem de doblatge, parlarem d'un podcast que fa temps va tenir uns quants capítols, una vintena aproximadament, per part de Catalunya Ràdio, que es diu La Vermella. Us el recomanem perquè val molt la pena, perquè podem escoltar no solament extractes de talls de pel·lícules, sinó també que es parla, es dialoga amb aquests actors de doblatge importants de casa nostra. I a més, cada un d'aquests actors de doblatge el que fa és proposar parlar d'un dels seus mestres o de la persona que va introduir-lo o introduir-la en aquest món, que normalment són persones ja que no estan amb nosaltres, i es parla de la trajectòria d'aquests actors de doblatge mítics. Per tant, molt interessant. La Vermella, si ho busqueu a iBooks, per exemple, ho podreu trobar, o evidentment a la pàgina web de catradio.cat. Anem a una altra veu que a mi m'encanta, que ara estic pensant també que crec que va estar força temps apartat de la feina perquè va tenir un problema a les cordes vocals, i no sé si era un càncer, a més. O sigui que, si se'n va poder sortir, important, perquè si no tens veu per un actor tant de doblatge com de teatre, ho tens malament. Parlem de Pep Anton Muñoz, Atrapat en el temps.
Avui m'han preguntat, Phil, si poguessis anar a qualsevol lloc del món, on t'agradaria anar? I jo he contestat, segurament aquí, a Elko, Nevada, la màxima nacional d'avui, amb 26 graus. A Califòrnia tindran molt bon temps, guerres de bandes i finques a uns preus exorbitants. Al nord-oest del Pacífic, com poden veure, tindran uns arbres molt i molt alts. A les Rocalloses, el cel clar, però no se'n refiïn perquè venen problemes. Ah, noi! S'acosta un front fred. Vigilin, com ens afectarà a la zona dels Tres Rius aquesta cosa blava, aquesta massa gèlida d'aire polar que ens arriba del nord, es trobarà amb tota aquesta humitat que puja del golf.
Veus, aquí sí que jo et diria, m'atreviria a dir, que el Pep Anton Muñoz és barceloní, o si més no, està molt a prop de Barcelona.
Nascut a Barcelona.
Veus? És que ja fa unes vocals ja una mica més obertes, ja no és tan neutre com altres que hem escoltat.
Sí, nascut a Barcelona el 56 amb una llarguíssima trajectòria en el teatre musical també, en el teatre musical també, i en el cinema també, i a la televisió també, a les sèries que hem dit sempre, El cor de la ciutat, Nissaga de poder, i amb el cas del doblatge, doncs també amb una llarga llista d'actors, Hugh Grant, Bill Paxton, Michael Jackson, la pel·lícula Moonwalker que va fer, Nathan Lane, Stanley Tucci, bé, n'ha doblat a Tim Roth, per exemple, o sigui, a moltíssims actors també, en aquest cas, el cas del Pep Anton, doncs, llarguíssima trajectòria. Què més et volia dir? La seva veu aquí és una mica, no tan greu, no? És una mica més, és allò que dèiem, no?, de les veus greus, o sigui, hi ha veus molt greus i veus no tant. En el cas d'ell, és més com en Farelo, no?, potser?
Sí, podria ser un to semblant, sí, tens
un to semblant.
Bé, ara anem amb un to que és inconfusible i ara anem a parlar també dels sons que pot arribar a fer cada persona, que són únics, no solament pel timbre, sinó també, per exemple, per les S's, perquè parlem de Ricard Solans, que té una S com una mica apagada, fixeu-vos-hi, a la cortina de fum.
I si hagués de tornar-hi, contra qui aniria, eh? Podem lliurar una guerra entre dos oceans, contra qui? Suècia i Togo? Aquests temps han passat, s'han acabat. La guerra del futur és contra el terrorisme nuclear i serà contra un petit grup de dissidents que, sense el coneixement dels seus governs, bla, 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 bla. I per anar a aquesta guerra cal estar preparat, cal estar alerta, la població ha d'estar alerta, perquè aquesta és la guerra del futur, i si no ens equipem per lluitar en aquesta guerra, la destral caurà i ens quedarem sense res. I ja em pot dir que un signo o paranoia per la seguretat, diguin com vulgui, però sap què? Diu que aniria a la guerra per defensar el seu estil de vida, doncs aquest és el seu estil de vida.
És allò que dèiem, eh? Un personatge lligat a l'actor de doblatge i a l'actor a la pel·lícula, eh? Perquè és que veus a Robert De Niro escoltant el Ricard Solans.
Sí, tal qual. Però és a Robert De Niro. És que no oblidem que l'ha doblat a 83 pel·lícules. A 83 pel·lícules. I la frase de Abogado és ell.
Abogado, sí.
Abogado. Doncs,
inconfusible.
Total. 83 pel·lícules a Robert De Niro, però també amb 28 pel·lícules a Dustin Hoffman, a Sylvester Stallone, a Al Pacino. Però, per descomptat, la veu principal a la Robert De Niro.
Gran veu, gran veu. I en tenim una més encara, ja per acabar el capítol de doblatge, al qual hem volgut dedicar avui bona part de la Maroteca de la Ràdio, una veu femenina també molt bonica, la de Victòria Pagès, que escoltem a Esmorzar amb diamants.
Sisplau, t'ho demano, no em miris amb aquesta cara. Me'n vaig i no cal pensar-hi més. Només em reclamen per fer de testimoni de l'estat contra en Sally. No tenen cap intenció d'inculpar-me. Igualment no trobarien de què acusar-me. Tot i així, ja no hi tinc res a fer aquí. Almenys per un temps. Tants focus apuntant espatllant el cutis de qualsevol. A tot arreu m'esperaran amb una soga. Si vols, tu em pots ajudar. Quan tornis a venir, truca al New York Times o allà on calgui i m'envies la llista dels 50 homes més rics del Brasil. Dels 50 més rics.
I què dir de Victòria Pagès, Jordi?
Doncs actriu que l'hem vist a la televisió. Sempre, principalment, i a més és a fa molts anys. Us en recordeu de O Europa i O Espanya? Ja hi sortia. Uh-huh. També va estar Vent del Pla, també va estar Sagrada Família. A ella jo l'he vist molt, és veritat, eh? O sigui, en pantalla, eh? Perquè, mira, també sortia momentàniament o esporàdicament, vull dir, una sèrie que es deia Vinagre, que feien a TV3. I com a doblatge, doncs mira, Audrey Hepburn ha doblat, que és el cas aquest de Desayuno con Diamantes, a la Meg Ryan, a Christine Scott Thomas, a Carrie Ann Moss, també a abans posar en Matrix, doncs la veu de Trinity també la feia ella. Doncs això, l'hem pogut sentir en moltes ocasions. I a més, la Victòria Pagès, escolta, triu de veu maca, i ella també amb molta presència.
Sí, és una dona guapa, és així.
És una dona guapa.
Molt bé, doncs ho té tot. I nosaltres tenim, sobretot, molts talls i moltes ganes de xerrar, com podeu comprovar, però ja estem enfilant la recta final del programa d'avui de la Maroteca de la Ràdio. Encara tenim alguns petits i breus talls per portar-vos en el programa d'avui.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
La La confiança i qualitat de la bona carn sempre l'he trobat a Carnisseries Tubau. Vedella, xai, cabrit, porc, aus, productes d'elaboració pròpia. Carnisseries Tubau, carrer de la Torre 14, mercats municipals de la ciutat i Valdoreix, servei a domicili diari gratuït.
Té problemes per l'administració de la seva comunitat o per l'assessorament de la seva empresa, IVA, rendes, tramitació de documents? Per què no visites Gestoria Cases? Gestoria Cases, el millor camí per resoldre el seu problema. Gestoria Cases, Avinguda Lluís Companys 22.
Comerços de Sant Cugat Comerç, garantia, qualitat i servei.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem dues veus de la nostra emissora, en Pau Descansi i Pilar Gefaell, que sortien algunes falques de programes nostres, com per exemple el Black Knight, amb tu i amb mi, Jordi, i també Àlex Blázquez, que era la veu de Ràdio Sant Cugat. I a més els dos també havien fet molta publicitat, per exemple, a Ràdio Club 25. Anem amb algun tall breu més. Ara anem als 40 principals. Anem a veure l'estil de locució mític dels 40 principals, en castellà, en aquest cas. Viatgem al 13 de juliol de 1992.
Better days. Ahí está en marcha ese Bruce Springsteen, que es lo que fue. El segundo número uno ya tuvo el Human Touch Number One y ahora le ha tocado a este. Desde Lucky Town, qué días.
Ahora la cuestión, la pregunta sería, Jordi, si sabes quién es aquel locutor.
Doncs no. No, ara no ho sé, no em ve al cap.
Jo tinc el nom, m'està venint, perquè de fet n'hem parlat a més d'ell.
Torna-me-la a posar, Sam.
Sí? Tu creus que ho sabràs interpretar? Sabràs buscar les connexions neuronals suficients per treure el seu nom?
Som-hi.
Vinga, va.
Ahí está en marcha ese Bruce Springsteen, que es lo que fue. El segundo número uno ya tuvo el Human Touch Number One y ahora le ha tocado a este. The Lucky Town,
què dius? Què, et surt o què?
Clar, és que jo diria, no és el Tony Aguilar.
No.
Ni tampoc és el Fernandisco.
Tampoc, no.
Conegut. Per tant, no lo sé.
Bé, doncs ho deixem en suspens. Si algú sap, que ens ho digui. Si no, en el proper programa nosaltres us recordarem el nom d'aquest DJ dels 40 principals. Anem amb un últim tall en el programa d'avui, que va sortir a l'aire el juny de l'any 1989 a la cadena 13, amb Mònica Dego fent el top 50.
Ei, on vas? No corris, no corris, no corris, perquè això només ho trobaràs aquí al top 50 a la cadena 13. Megamix des del The Greatest Hits Collection, a càrrec de les Bananarama.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Una veu molt bonica també, la de Mònica Dego, que també era capaç de fer un so molt sensual, un to preciós. Doncs bé, ja per acabar el programa d'avui, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
Recordem-les. A l'email amaroteca@radiosantcugat.com. Us el repetim, amaroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, si trobeu una coseta per casa, ens escriviu i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres per digitalitzar-ho i posar-ho i parlar-ne, i posar-lo també a l'Arxiu Nacional Sonor de la Ràdio Catalunya. El mòbil, Esteve.
689-10-74-83, a qui ens podeu enviar whatsapps, 689-10-74-83. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant
Cugat. La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hi ha un trosset de tu que no sé mai d'on ve i és potser el que més m'agrada. I han posat que fas quan penses que no hi sóc, quasi absent però no del tot. I un silenci curt que surt del teu somris i omple els finestrals de coure. I un petó que et pren quan noto que ja dorms i que m'aguento. And so tu que mai puc atrapar i és la que em fa perdre el nord.
Ràdio Sant Cugat, Cugat